La nostra convidada és una autèntica apassionada de l'espai. Ella mateixa es presenta així, enginyera de telecomunicacions, investigadora i emprenedora, apassionada per l'espai, la terra i el seu país, i mare de tres fills. Nascuda a Barcelona l'any 69, el 2006 va fundar l'empresa Isarsat i el passat 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, va ser elegida 33a presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, la primera dona en 135 anys d'història de la corporació. A Twitter és Mònica Roca A, és molt activa. Avui al Pop-Up Masterclass amb Mònica Roca i a Parisi. Hola, benvinguda al Pop-Up.
Hola, bon dia, gràcies.
En primer lloc, enhorabona per la presidència de la Cambra de Comerç. Ha passat un mes i mig, més o menys. Quina seria la valoració com prova?
Bé, molt moguda la valoració. Al principi suposo que ja se sap que quan comences amb un càrrec d'aquestes característiques doncs hi ha molta feina, però molt contenta.
Dius que ets molt defensora dels models econòmics basats en el coneixement i que les empreses s'haurien d'enfocar molt més en coneixement que no en el model econòmic feble que tenim, com s'ha fet palès en aquesta crisi. Com es pot impulsar i afavorir aquest canvi d'enfocament?
Correcte, sí, això que has dit és exactament el que penso i el que pensem, de fet, com a cambra. Com a cambra vam presentar un pla estratègic que tot just doncs, acabats de ser escollits a l'octubre de fet del 2019, on hi havia al voltant de 15 punts, dels quals la majoria anaven al voltant de crear doncs, aquest canvi de model econòmic basat en el coneixement, el valor afegit, i amb una crisi com la que hem patit, jo crec que encara s'ha fet més evident que teníem un model econòmic fràgil i que hem de potenciar aquest coneixement. Mira, un exemple molt fàcil és el fet que en 9 mesos haguem tingut una vacuna, hagi tingut el món una vacuna. Això no surt perquè en 9 mesos tinguis una vacuna, sinó perquè ja estaven preparats i, a més a més, si ens fixem en els països que han doncs, desenvolupat les vacunes, doncs encara queda més clar. Estaven preparats perquè no havien deixat mai d'invertir en recerca i, per tant, en el moment en què ha calgut una vacuna, en 9 mesos l'hem tinguda. I aquest és un exemple més. Nosaltres, com a país, hauríem de ser molt conscients que la recerca és un tema i el coneixement en general és un tema més de llargs terminis, i no podem doncs, tenir una economia que és del dia a dia, que això la fa molt fràgil i qualsevol moment doncs, com aquesta crisi epidemiològica, però que estem enfront d'altres crisis, no cal oblidar, no hem d'oblidar que estàvem enfront d'una crisi climàtica i que hi encara perdura. El que passa és que ara l'altra doncs, d'alguna manera l'eclipsa, però la crisi climàtica hi som. I hem d'apostar pel coneixement. També m'agrada doncs, pensar que una societat justa és una societat en què la gent està educada i està ben formada i, per tant, no només és obligatori en termes econòmics, sinó que també és obligatori en termes de justícia el fet doncs, que tinguem una societat basada en el coneixement i també tecnològica, no només en el coneixement de llarg termini, sinó també en aplicacions tecnològiques, perquè hi ha una revolució tecnològica que és evident i que, com diem, la revolució hi és i o la fas o no la fas, però la revolució hi és. Llavors, es tracta de fer-la des del coneixement i no des de la ignorància, que et portaria segurament a prendre decisions equivocades.
De fet, en aquest pla estratègic, moltes coses de les que dieu van en línia amb la transformació digital. No, clar, la pandèmia és evident, ja ningú argumenta que no s'hagi d'estar en digital, no? És a dir, que ha donat la raó en tots els sectors, social sobretot, educació, salut, com deies, no? Clar, i ha precipitat ja desvetllat una mica també les mancances. Potser amb algunes coses estàvem pitjor del que ens pensàvem a nivell digital.
Jo crec que sí, que efectivament ha desvetllat moltes de les mancances. A nosaltres ens ha passat que alguns d'aquests punts que teníem al nostre pla estratègic els hem hagut d'accelerar, coses que pensàvem fer en 3 o 4 anys les hem hagut de fer en 5 mesos i perquè evidentment estàvem més endarrerits del que calia i potser fins i tot això que tu dius, del que ens pensàvem.
Dins la cambra ja, de fet, ja havies estat treballant, entre altres temes, hem vist en l'impuls d'aquest pla estratègic 2030-40, però la creació també del Centre Blockchain de Catalunya. Catalunya està impulsant molt, no?, aquesta nova tecnologia que s'acabarà imposant, la creació d'iniciatives transversals com el Hub Industrial de Mobilitat Sostenible i el Hub Cambra Digital. És a dir, que no és un bolet que hagi sortit a la presidència, sinó que ja feia temps que estaves treballant molt en aquestes qüestions i també tecnològiques.
Correcte. Com et deia, el pla estratègic, molts dels punts anaven al voltant de de noves tecnologies, però pel fet d'estar en un model econòmic, o sigui, per fet de reforçar aquest model econòmic basat en el coneixement. I en concret, doncs sí, ens sentim bastant orgullosos, de fet, d'aquest centre Blockchain Catalunya que hem impulsat conjuntament amb el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat i que està fent propostes molt interessants. Evidentment, la seva missió no és tant el crear, no, tecnologia, sinó el fet de difondre-la, de sensibilitzar les empreses perquè utilitzin aquesta tecnologia, i ara està fent una proposta molt interessant que tenim damunt de la taula des de fa un meset, que és una prova pilot que es diu Obrir Girona, que és Girona, pot ser un centre, bueno, un espai que té, doncs, característiques interessants per fer una prova pilot, perquè té una densitat de població relativament baixa, però en canvi té de tot, i la nostra proposta és fer una desescalada per ajudar a la reobertura de l'economia, però molt controlada. I quan diem molt controlada no vull dir a nivell personal, perquè la privacitat és una de les nostres preocupacions i blockchain et permet mantenir aquesta privacitat, però vull dir controlada a nivell de no desmadrar-nos. I hi ha una aplicació que de fet estava desenvolupada per la International Chamber of Commerce, que nosaltres utilitzem, i hem desplegat una infraestructura juntament amb el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, i amb tot un plegat, doncs, d'iniciatives molt interessants, des de restaurants, fires, partits de futbol, actes de cultura, etc.
És una de les primeres coses que es destaca, ets la primera dona a presidir la cambra. Fins a quin punt ho trobes important, tu també?
Bueno, jo sempre dic que la responsabilitat que tinc és pel fet de presidir la cambra, més que no pas pel fet de ser la primera dona, eh? A mi el que em pesa és presidir la Cambra de Comerç de Barcelona. Però sí que és veritat que no podem oblidar que en 135 anys no hi hagi hagut cap dona fins ara que hagi presidit la Cambra de Comerç, doncs no deixa de ser doncs important el fet que haguem pogut canviar aquesta tendència, no? Que haguem fet un punt d'inflexió i que a partir d'ara, doncs, ja no puguem dir mai més això, tot i que per compensar-ho necessitarem 135 anys més, però almenys hem fet aquest punt d'inflexió. Sí, a mi el que em va motivar, de fet, és l'espai. Jo era apassionada per l'espai des de ben petita, sempre he tingut això al cap, i aleshores, a l'hora de triar la carrera, el que la meva base va ser, doncs, evidentment, una carrera tecnològica, m'agradaven les matemàtiques i la física, i que tingués el màxim d'assignatures relacionades amb l'espai. Tampoc no hi havia moltes opcions, i aquesta és la que em va portar a triar enginyeria de telecomunicacions. Llavors, ens falten molts referents encara, i jo crec que és molt bo que anem promovent aquests referents, perquè les nenes, doncs, tinguin en el seu imaginari que poden ser, doncs, no només enginyeres de telecomunicacions, sinó astronautes, si volen, o presidentes de cambra, eh? Vull dir, no cal que sigui. És veritat que en el món més tecnològic encara costa més. I jo de vegades explico, no?, que les amigues dels meus fills, veig que quan eren molt, molt petites sí que tenien aquestes inquietuds, i que, en canvi, potser quan arriben a edats com l'adolescència sembla que els s'hagin esvaït. I això és, en gran part, per culpa de la manca de referents que tenen, doncs, durant tot aquest període. I per això és molt important començar des de molt petites, molt petites, a que ja es visualitzin aquests referents i a que normalitzin la situació de les dones en aquests càrrecs directius, per una banda, o doncs, competències STEM.
Hi havia moltes noies quan tu vas estudiar?
No, n'hi havia molt poques. Em sembla que ara el percentatge femení en les carreres, sobretot en concret la de telecomunicacions, està al voltant del 20%. Quan jo vaig entrar no era així. Després, de fet, va tenir un increment que va superar el 20%, però per alguna cosa que no entenem s'ha tornat a reduir i està com estancada una miqueta pel 20%. En general, les carreres em sembla que estem al voltant del 33%, però perquè hi ha bastanta diversitat, eh? Doncs, per exemple, l'arquitectura està bastant millor que altres com algunes enginyeries, que en general, doncs, és bastant dramàtic.
Abans parlaves de referents, sempre sentim a dir que un dels problemes és la manca això de referents femenins. Quins han estat i són els teus referents? N'has tingut?
Jo no n'he tingut tants com m'agradaria. Quan a vegades m'ho pregunten, em sap greu de no poder ser tan explícita, perquè, bé, suposo que al final no deixa de demostrar, no?, de posar en rellevància el fet que ens manquen aquests referents. I de vegades parlo de la Valentina Tereshkova, que va ser la primera astronauta, cosmonauta russa, que l'any 63 ja va volar i va estar, em sembla que 72 hores, doncs, fent voltes a la Terra. I podria haver estat un referent, però l'he après molt de gran. No la coneixia jo, perquè no es visualitzen prou aquests referents femenins en concret.
Creus que tornem a mirar l'espai? El teníem abandonat perquè ara portem uns mesos que tornen a haver-hi moltíssimes coses relacionades amb l'espai, sobre Catalunya, l'exposició de Mart. O sigui, hi ha un munt de coses, no sé, llançaments que hi han hagut, no? Què ha passat? Perquè potser hi ha hagut un temps que hem estat sense mirar l'espai. Tu ja fa temps que el mires, no? Però què ha passat? Què creus que ha passat?
S'han alineat els astres, no? S'han alineat els astres, mai més ben dit. Doncs una mica sí, no sé si és... Bueno, és aquestes coses que passen en el mateix moment en diversos llocs diferents i que fa que de cop, no, sembla que hi hagi molta cosa més. Jo m'agrada explicar que a Catalunya hi ha un sector d'espai que és molt més important del que ningú potser es pensava, a no ser que estiguis involucrat en aquest món i llavors ho saps, que hi era. No sé si el fet de que hagi fet 50 anys, no fa poc que havíem arribat a trepitjar la Lluna, llavors hi va haver doncs, molts programes didàctics i de difusió al voltant de l'espai. Això ha coincidit amb el fet de que doncs, des del Departament de Polítiques Digitals s'hagi volgut impulsar aquesta nova estratègia de l'espai, que va coincidir just amb la nostra arribada a la cambra, que vam crear una comissió d'espai i aeronàutica des del primer dia, que té dir que al principi a mi mirava una mica així com una comissió d'espai aeronàutica, no? Que fem indústria, comerç, turisme, però vam crear 13 comissions diverses, Salut, per exemple, n'és una, i d'altres, clima, sostenibilitat, vull dir, molt més amb una mirada potser més innovadora i més moderna, i espai n'era una, espai aeronàutica. I clar, doncs ja, si nosaltres vam, al febrer de l'any passat, ja vam fer una jornada on hi van participar 250 empreses, que es deia precisament la nova tecnologia de l'espai, on parlava d'aquest concepte que és més fresc i més modern de l'espai perquè es basa en satèl·lits que són molt més petits, per tant tenen temps de desenvolupament molt més curts i a més, doncs, evidentment, amb pressupostos molt més reduïts comparats amb els anteriors i que permeten doncs, aquesta agilitat que l'empresa li interessa, necessita. Una empresa normalment no es pot permetre 10 anys de desenvolupament, a no sigui que sigui una empresa que es dedica a desenvolupar, no, a fabricar satèl·lits, però qui utilitza aquestes aplicacions no es pot permetre pensar en 10 anys vista, necessites una cosa molt més àgil. I aquesta nova tecnologia de l'espai et permet, com a usuari, doncs tenir aquests temps molt més curts de desenvolupament i, per tant, fer aplicacions molt més destinades a comercials. I això s'ha ajuntat, el que deia, s'ha ajuntat als astres de la Cambra de Comerç que impulsem aquesta comissió, que comencem a treballar també amb un projecte de nous usos de l'aeroport d'Alguaire, perquè pensem que hi ha una mancança, que és un tipus de motor, que porten satèl·lits basats en metà, que no hi ha llocs a Europa on s'hi facin aquestes proves i que l'Alguaire podria ser un. I això s'ajunta doncs, que resulta que el Departament de Polítiques Digitals ja estava preparant aquesta estratègia i tots ens unim i per això hi ha hagut aquest impuls. De fet, jo també agraeixo a aquesta conselleria que ha estat molt activa, no? No només ha fet plans estratègics, sinó que a més els ha dut a terme amb temps curts relativament, sí. Perquè en 2 anys hem passat de començar, no?, a posar la llavor a haver llançat un satèl·lit.
Clar, hi ha molta gent que fa com broma, no?, i parla NASA catalana rient o com si fos una marcianada, no?, una cosa estranya. Tu l'any 2006 és quan vas fundar Isarsat, de la qual ets directora general, directora també en innovació. Què és el que feu concretament a Isarsat? Treballeu amb aquests nanosatèl·lits?
A veure, t'explico una mica. De fet, deixa'm dir-te que aquestes crítiques també venen de la ignorància, del desconeixement, del desconeixement sobretot. I bueno, és molt fàcil, no?, fer broma sobre això. Potser el fet de dir-li NASA catalana no ha estat clar, potser no descriu exactament el que es pretén, però mira, ha estat una... que s'ha utilitzat aquest llenguatge i ja està bé. L'Agència Espacial Europea, que m'agrada remarcar, és molt potent i té projectes...
Clar, això no ho he dit, però tu vas treballar durant 10 anys a l'Agència Espacial Europea als Països Baixos, no?
Exacte, però el que pretén l'Agència Espacial Europea precisament, i així és com va néixer, és a unir forces, no? Hi ha països que no es poden tenir una agència espacial pròpia perquè són massa petits o perquè això ve de fa més de l'any 75, vull dir que et parlo de molts anys. Llavors la idea és ens unim a Europa i que tenim evidentment països molt més petits i muntem amb altres potències mundials, com seria en cas de l'espai Rússia i Estats Units, i llavors creem una agència que sigui prou potent. Llavors, i això ho ha fet Europa, ho ha aconseguit. I particularment en temes d'observació de la Terra, com tu deies, de clima, etc., és, si no l'agència més potent, doncs allà està a primera línia, amb projectes molt interessants. Llavors, ara, què passa? Catalunya ha de tenir una agència espacial quan ja pertany a l'agència espacial europea? Podríem pensar que no, però perquè l'Agència Espacial Europea, insisteixo, que desenvolupa projectes molt interessants dels quals nosaltres en som part i podem utilitzar aquestes dades. Però què passa? Després, com a país petit, pots tenir unes necessitats concretes que aquests satèl·lits tan grans amb aquests temps de desenvolupament tan llargs doncs no donin aquesta possibilitat, no? I llavors, això és la gràcia del nanosatèl·lit, és que tu pots, per una necessitat molt concreta, llançar un satèl·lit que te la dona, no? Te't dona les dades que et cobreixen aquesta necessitat d'una manera doncs, relativament barata i amb terminis molt curts. I per això hem de saber compaginar el que és el pertànyer a una agència especial com l'Agència Especial Europea, que evidentment no hem de, hem de respectar i a més hem de seguir utilitzant, hem de valorar molt positivament i seguir utilitzant totes aquestes dades, compaginar-lo amb aquestes dades que et poden donar aquests nanosatèl·lits que et completen, diguem, la xarxa, no? Llavors, nosaltres en concret com ISARSAT vam començar fent el que és l'espai clàssic, que és treballant amb l'Agència Espacial Europea i d'altres agències espacials, de fet, amb temes d'observació de la Terra. Nosaltres en concret som experts en sensors de microones i el que fem és desenvolupar doncs, els algoritmes de processament d'aquestes dades d'aquests sensors. I també fem serveis, fem serveis que et porten a l'usuari final. Els fem aplicacions i serveis per necessitats concretes dels usuaris finals. I ara ens interessa molt que aquests nanosatèl·lits doncs, es puguin utilitzar aquestes dades perquè, insisteixo, que completen tot aquest sistema.
Realment l'espai és motivador, no? I també la manera en què parles, ets una apassionada de l'espai. Ai, no, com veig, com ara com moltíssima gent, perquè és ens fascina, no? Veig que tens aquí una pissarra aquí darrere amb un 5G. No sé, amb tot això que hi té a veure la tecnologia 5G, parlem molt de que ens solucionarà moltes coses el 5G. Tu estàs d'acord en això o entre cometes?
No, estic d'acord. L'únic que jo també sempre explico, no? I intento doncs posar de relleu que al costat doncs de totes les tecnologies, les noves tecnologies emergents, hi ha d'haver taules ètiques, com ningú qüestionaria que hi hagués ni amb salut, no? I la gent ho troba fantàstic, doncs amb les tecnologies també hi han de ser. Llavors jo penso que el 5G és un cas també en el que doncs, hem de vigilar de no passar-nos i diguem doncs a condicionar la privacitat de les persones. Per tant, això vagi per davant. Però això no vol dir que 5G no ens pugui donar moltíssims avantatges, això està clar. El fet de que estigui aquí al darrere, doncs és de fet al voltant del satèl·lit Enxaneta, aquest que es va llançar ara el 20 de març, perquè aquest Enxaneta és un satèl·lit que va dins d'una xarxa 5G, és per l'internet de les coses, i el que farà, doncs, és, malgrat la tecnologia 5G encara no està del tot desenvolupada, però això és una prova pilot, per dir-ho d'alguna manera, és un satèl·lit pilot que pretén demostrar la utilitat del 5G, i nosaltres diguem els casos d'ús que estem pensant, doncs són casos d'usos molt interessants, doncs des de n'hi ha diversos, tu em parlaves dels rius, doncs la monitorització, per exemple, del cap dels rius, del nivell doncs de les reserves d'aigua, doncs també amb temes d'humitat del sol, temes de focs que es podran monitoritzar, alguna vegada s'ha parlat també de monitoritzar ramats, en algun cas es podrien també, doncs animals que estan en perills d'extinció també podrien portar un dispositiu d'aquestes característiques, que són dispositius. Els sensors de terra són dispositius molt barats i que, per tant, et permet fer una monitorització més global, no? No només un animal, sinó que ho pots posar en molts, o no només un riu, sinó que en molts punts del riu. També es parla, doncs, de monitoritzar vies de tren, que les podries tenir monitoritzades cada 200 metres.
Aquesta vessant social que també estaves explicant, no?, que la tecnologia no és freda, sinó que l'hem de conèixer, hem de tenir aquest coneixement i després també triar la que sigui millor també per les persones, Mònica Roca, la nova presidenta de la Cambra de Comerç. Ens ha agradat tenir aquesta conversa perquè t'estan fent moltes entrevistes relacionades amb la teva presidència, però que coneixent aquesta vessant que tens de l'espai, ens ha agradat poder estar conversant també una estona sobre això. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, a tu en concret. Merci.